Va bé?
Molt bé. Tornant en aquest aspecte de la tradició històrica, o les tradicions històriques, que són moltes i molt complexes, per altra banda, el trobar-se amb orientacions filosòfiques diverses, aleshores això produeix una mena de xoc. És a dir, el filòsof o el científic no té problemes fonamentals, quan treballa dins d'una certa direcció, dins d'una certa tradició. Això es pot comprendre perfectament si es fa una comparació amb la famosa distinció que també prendré ara molt superficialment de Thomas Kuhn entre ciència normal i ciència normal. La ciència normal és la que es fa quan no hi ha dubtes sobre els fonaments sobre els quals es treballa. I és evidentment que també és molt necessària la ciència normal, perquè si no, no hi hauria treballs de laboratori, ni hi hauria continuïtat en el treball científic, ni hi hauria tan sols continuïtat en el treball teòric. La ciència normal és doncs necessària, però és evidentment insuficient, perquè una de les conseqüències possibles de cultivar exclusivament la ciència normal és aquesta ciència s'enquilosa. És a dir, arriba un moment en què no s'alimenta amb més elements dels quals conté. Bé, enfrontar-se amb una multiplicitat de tendències i amb una variabilitat de tendències fa que aleshores la normalitat s'atenuï o fins i tot desapareixi per produir-se un estat anormal. L'estat anormal, naturalment aquí anormal, no té cap sentit pejoratiu, al contrari, podria tenir un sentit no pejoratiu, un sentit, diríem, melioratiu. Bé, m'agradaria comparar una mica què vull dir amb l'afrontar una multiplicitat o una diversitat de tendències. Em sembla que hi ha dues coses diferents que cal considerar. Mirar una multiplicitat de tendències al llarg de la història de la filosofia no produeix cap sensació d'això. És a dir, produeix una sensació de fet normal. És clar, en el curs de la història hi ha d'haver, evidentment, moltes maneres de pensar i de desenvolupar-se. No hi ha cap conflicte. De fet, podríem dir, no hi ha cap conflicte, ni hi ha res extraordinari que en el curs de la història de la filosofia es produeixin molts moviments. Ningú, per exemple, dirà, suposo, escolti, com pot ser que hi hagi que Plató, per exemple, que Plató digui que les idees resideixen en un... Simplifico ara, naturalment. Les idees resideixen en un món intel·ligible i que Aristòtil digui no, les idees estan, com es deia, dins de les coses. O bé les idees estan en un món intel·ligible o bé les idees estan dins de les coses. Però històricament això no presenta cap problema. És a dir, la idea o la tesi segons la qual les idees estan dins de les coses és una continuació de certes dificultats que presenta la idea segons la qual la tesi segons les quals les idees estan en un món intel·ligible. El mateix passa amb altres casos, veritat? En altres casos passa que l'anar d'un filòsof a l'altre canvia l'orientació, però de totes maneres està dins de la mateixa direcció. Trobem un cas a l'època moderna, a l'època de l'idealisme alemany. Fichte es considerava ell mateix com a successor de Kant. No veia cap incompatibilitat entre ell i Kant, i en efecte la filosofia de Fichte consistia en exagerar certs aspectes de la filosofia de Kant. Per exemple, la unitat transcendental de la percepció en Kant, que era purament epistemològica, es convertia en Fichte en un element metafísic. De manera que si preguntéssim com pot ser que hi hagi aquestes dues idees, dues tesis que siguin tan diferents, resoldrem el problema dient les dues tesis són diferents perquè pertanyen a dues maneres, a dues successions, a dos moments d'una història. La història com a tal, tenint en compte que és un desenvolupament en el temps, no planteja problemes de conflictes o inconvenients. La planteja només en certs casos que són molt interessants i característics i dels quals nosaltres en tenim una idea, però potser no tan aguda ni tan marcada com la tenien en els temps. De fet, hi ha dues maneres de concebir la història del pensament. Aquesta manera que acabo d'expressar ara, que és molt corrent amb nosaltres, però nosaltres no considerem incompatible, perquè el terme incompatible no s'aplica a la relació entre Plató i Aristòtil. S'aplica més aviat al concepte de successió històrica. Nosaltres considerem això com la manera de veure el passat i la tradició, però això és una cosa relativament recent. De fet, el primer que va subratllar aquest desenvolupament històric va ser Hegel. Va ser el primer que va tenir la visió de que la història consistia en desenvolupament. En canvi, abans de Hegel, la filosofia consistia en el conflicte d'escoles. Els diré un cas molt curiós. Abans de les històries de la filosofia que es van escriure més o menys seguint a Hegel, Les històries de la filosofia consistien en història de les sectes filosòfiques, tal com la tenim, per exemple, amb un autor antic com Diògenes Laercios. És a dir, aleshores hi havia, tornem a Diògenes Laercios, que és el més característic i potser el primer, la filosofia consisteix en conflicte d'opinions. Els estoics, els escèptics, els platònics, els aristotèlics, els neoplatònics, eren escoles. Eren escoles de pensar, cada una de les quals era diferent de l'altra, naturalment. Cada una de les quals podia coincidir en certs aspectes amb l'altra. Però, de fet, cada una constituïa una manera de pensar diferent i irreductible a les altres. Els platònics, en aquella època, l'època de Diògenes Laercios, eren més aviat escèptics, era el platonisme mitjà, com deien. Mentre que els estoics no eren escèptics, en certa manera eren dogmàtics. Hi havia els escèptics que eren, com ells deien, escèptics, encara que alguns diuen no eren escèptics, perquè el terme escepticisme de tsetesis no vol dir que un no cregui res, sinó que vol dir que un busca. De fet, els escèptics s'haurien d'anomenar els buscadors, perquè si un no és escèptic, no busca. Si un creu que allò que creu és veritat, o que allò que ha fet és el que havia de fer, o el resultat que ha obtingut és el resultat que s'havia d'obtenir, aleshores no hi ha cap oportunitat ni cap motiu perquè un segueixi buscant. En certa manera, doncs, tots avui som escèptics. Tots els científics que tinguin cara i ulls són escèptics, és a dir, són buscadors. De fet, el terme que avui sempre és investigador. La investigació científica és l'escepticisme científic en el sentit tradicional. Bé, no és la qüestió aquí ara d'explicar en què consistia l'escepticisme antic, sinó simplement de considerar aquestes dues maneres de veure el passat filosòfic. Una manera com contínua a través del desenvolupament, característica de Hegel i després de molts altres autors, i que després fins i tot es va, no diguem traslladar, perquè això va tenir un altre origen, però la teoria de l'evolució de les espècies correspon a la mentalitat, diguem, moderna, a aquesta manera de veure la filosofia i la història, o la història de la filosofia, o de la ciència, o de les doctrines polítiques, com evolució. I l'altra era la de les escoles. Bé, en el cas al qual jo em refereixo ara, i recordeu que estic parlant ara d'aquest altre element, situació històrica respecte a tarannà. Aquesta situació històrica es manifestava de dues maneres. Una era respecte al passat, i respecte al passat no hi havia conflicte. És a dir, respecte al passat, per què? No, no era qüestió de decidir-se entre ser un cartesià o entre ser un humià. Descartes i Hume tenien el seu lloc dins de la història. I tampoc era qüestió d'anar cap al moment on la filosofia era història de les sectes. El que presentava conflicte, el que presentava problema, era que en la mateixa època hi havia diverses maneres de fer filosofia. I aquestes maneres de fer filosofia, naturalment, algunes d'elles podien estar relacionades, però estaven en conflicte, perquè no era solament el contingut, sinó que era també en gran manera l'estil. Respecte a l'estil, hauria d'afegir això. Recordeu que fa poc he fet una comparació una mica folla entre el primer Wittgenstein i el segon Heidegger, entre el segon Wittgenstein i el primer Heidegger. Ara bé, suposem que admetem això, però el que no hem d'admetre de cap manera és que l'estil de filosofar de Wittgenstein i de Heidegger sigui el mateix o sigui comparable. Són tan diferents que podem dir que encara que siguin comparables en el contingut, en la manera de pensar són molt distints. I és això el que, em sembla, va passar una mica respecte a la meva evolució filosòfica, quan vaig tenir ocasió de comparar formes de pensar tan diferents com, per una banda, l'anomenada tradició continental, especialment l'existencial o existenciària, com es diria en el cas de Heidegger, i després, per exemple, la tradició anglosaxona, el positivisme lògic o l'anàlisi lingüístic. Bé, és això el que es plantejava, i és això el que, d'alguna manera, constitueix el fonament d'allò que en parlaré el pròxim dia, que serà el mètode o forma o manera de pensar que algunes maneres d'algunes vegades hi ha anomenat integracionisme. Diré aleshores el pròxim dia de quina forma podem entendre aquest mot i com el podem conjuminar i com el podem relacionar amb altres. Espero que avui hagi quedat ben clar que, encara que potser insistir en alguns aspectes, m'he referit a un que em sembla fonamental, és, repeteixo, relació entre tarannà i situació històrica. I aquesta relació es pot donar de molt diverses maneres. En alguns casos el tarannà impera, en els altres casos la situació històrica impera, i veurem, tractaré de veure demà quina és la relativa proporció de cada un per el tipus de filosofia, epistemologia i ontologia al qual dedicarem de totes maneres la major part d'aquestes sessions. Moltes gràcies per haver-me escoltat, espero, i espero ara que establirem una mica un tipus de diàleg com el que va haver-hi, que jo vaig considerar molt fructuós i que realment desitjo que continuï més o menys en la mateixa forma.
Sí. Un test d'ells, perquè no ho ha acabat de formular així, però ell en què es diu, al final, si el que es formeix així, que vostè en comparar formes de pensar tan diferents com el que es va trobar, sí, va ser justament l'estil d'una d'aquestes formes allò que el va decidir?
No, jo diria una cosa que, amb la qual anticipo una mica el que tractaré de dir demà. Hi ha un cert tarannà, que en el meu cas, i suposo que en el cas de gairebé tothom, que condiciona la forma de pensar de tal manera, quan es presenta la situació històrica corresponent, a la situació corresponent, es dispara. El tarannà del qual vull parlar, o el volia parlar, o voldré parlar, o tractaré de parlar, és un que no vol realment excloure massa, però tampoc vol incloure massa. És a dir, és un tarannà que confrontat amb una oposició tracta de dissoldre l'oposició d'una manera diferent de la dissolució que consistiria en prendre un terme i subordinar l'altre al primer. Aquesta. Bé. No sé si això explico bé o adequadament la pregunta, perquè tornem a la pregunta.
Sí, no, això em sembla molt bé. El que passa que jo continuo tenint encara el problema que vostè m'ha plantejat d'una manera molt aguda, però que veig que no he entès bé la resposta. El problema que era el següent. Que com vostè ho plantejava, deia, metge que és autobiogràficament,
sí,
això
sí,
que passa
sí,
tots, sí. Et trobes amb una pluralitat enorme de tendències
sí,
i de posicions,
sí,
allò que fa la balança, va semblar que m'havia semblat a mi que era l'estil de filosofar, per entendre'ns ara, en un saxó,
sí,
enfront de l'altre estil més fenomenològic,
sí, sí,
continental. I és veritat que era l'estil que va ajudar a fer la balançada, o ho entès jo, que té molt problema.
L'estil, en aquest cas, és important, però l'estil no és un... Em sembla que, en la gran majoria dels casos, no és que un es converteixi a tal estil, és que un està d'alguna manera predisposat en aquell estil. Per exemple, prenem aquest cas ben clar, i fins i tot exagerant-lo, és igual. Suposem que l'estil anomenat continental sigui un estil una mica foll, veritat? Que en alguns casos ho és. I que l'altre estil sigui un estil sobri. A menys que un tingui un tarannà una mica sobri per començar, no es convertirà en l'altre estil. No? Seguirà en el mateix. Respon això a la pregunta? És a dir, hi ha d'haver una certa predisposició, que és un element d'un tarannà, perquè una certa manera de filosofia entri i tingui una certa influència.
Sí, el que passa que... Sí, sí, respon. El que passa que justament un provoca ja que planteja l'altra pregunta que tenia, sí, que és a l'altre extrem, això diu vostè, però vaja, després penso que podré mostrar que lliga. Vostè acceptaria, per exemple, acceptaria un zeitgeist? Perquè en algun moment m'ha donat la impressió, quan parlava de la situació històrica,
sí,
de la impressió com si hi hagués un... potser no,
sí,
sí, però com si hi hagués un zeitgeist en aquell cor de trobes, però ja només això m'ho fa molt maco, això últimament m'agrada molt, perquè a sobre del zeitgeist sembla que hi ha unes predisposicions personals, amb un qual tindríem dos elements una mica prefabricats. Una situació històrica
prefabricada
i un component personal
prefabricat. Sí. El Zeitgeist, amb el sentit tradicional, no crec que hi hagi, veritat. És a dir, no crec que s'hagi de... o es pugui, fins i tot, portar el Zeitgeist com si fos corporificar-lo o reificar-lo. El Zeitgeist és una manera de parlar. Una manera de parlar que fa possible conjuminar moltes diferents coses i moltes tendències diferents i moltes maneres de pensar d'una forma més o menys comú. El zeitgeist, a més, no és mai, em sembla a mi, unificat. No hi ha un zeitgeist. Esclar, amb Hegel, per exemple, Hegel, no sé si va ser l'inventor del terme zeitgeist, però no sé si va ser l'inventor de la idea del zeitgeist. Recordo que Ortega Gasset, en un article o en una sèrie d'articles, va apuntar, i em semblava que tenia raó, que si prenem autors com Voltaire, en veritat, Voltaire, de fet, l'esprit de nation, en veritat, és una mena d'anticipació del zeitgeist, no? L'esprit de nation és allò que unifica diverses manifestacions culturals, de costums, per exemple, en el cas de Voltaire, la insistència a que la història no és història política. He llegit recentment, no sé per què, un altre dels molts articles que s'han publicat sobre l'escola historiogràfica dels annals. Bé, i com si fos una cosa molt nova. Potser és nova, però Voltaire havia dit una cosa molt semblant. La història política és una història superficial. El que interessa és saber com la gent, si la gent menja amb cullera o no, la manera com la gent se saluda, l'organització política, l'estructura social, en fi, tot això que és el que constitueix l'esprit de nació o que constitueix el zeitgeist. En aquest sentit, jo l'admetria sempre que no es concebís d'una manera completament exclusiva, és a dir, hi ha excepcions al zeitgeist. Tenim una època en el qual, encara que hi hagi un conjunt de tendències predominants en la cultura, hi ha encara algunes que venen d'èpoques anteriors, que s'arrosseguen, veritat, i encara estan allí, no? Que estan una mica com grums dins del zeitgeist. En aquest sentit, jo diria, jo no accepto el zeitgeist en un sentit realista. Accepto la possibilitat de parlar d'un zeitgeist en un sentit una mica nominalista, com un nom que ens fa possible designar d'una manera còmoda i ràpida una sèrie de manifestacions culturals que tenen una certa unitat. Bé, això és una resposta. Jo no sé... Sí. Comencem per aquí.
Sí. M'interessa molt si puc sentir el fiu. Perquè enmig d'aquest zeitgeist, que el podríem acceptar d'una manera molt lúdica, molt ampla, molt clara, ja sembla unes característiques, alguns condicionaments, unes condicions àmplies que caracteritzen una època, fins i tot regions planetàries, un sentit molt ampli. Però, aleshores, aquesta predisposició personal de la qual vostè parlava, aquí entra què hi va? Perquè sembla que això, aquest zeitgeist entès una mica molt ample, seria component
diguem, per no complicar les coses, és psicobiològica.
I el psico, què és el que és, si no hi ha una cultura del seu poble?
Ara, vostè planteja un problema que em sembla molt difícil. Potser fins i tot és insoluble perquè planteja res menys que el problema de la relació entre la natura i la cultura. No? Bé, aquest és un problema que no es resoldrà... potser es resoldrà, però és molt difícil de resoldre perquè no coneixem tots els elements del problema. Si poguéssim reduir tots els elements culturals a estructures psicobiològiques, aleshores arribaríem a la solució del problema. Al contrari, si poguéssim dir que tota l'estructura psicobiològica d'una persona o d'un conjunt de persones és explicable només en termes culturals, aleshores, però em sembla que no és així. Em sembla que justament aquí tenim un cas. Aquí tenim un cas de dos elements que funcionen conjuminats en formes diverses. Al meu entendre, per exemple, no es pot dir, però em sembla improbable de provar-ho en cap sentit, que la persona és un element independent de l'estructura cultural, nacional, històrica, el que sigui. Però alguna independència ha de tenir, és a dir, no és purament fill o filla d'aquesta situació. Per altra banda, tampoc és completament independent de la situació. És un joc continu entre la natura, l'estructura psicobiològica, fins i tot genètica de la persona, i l'estructura cultural, em sembla a mi. Que fan un joc un joc que canvia en el curs de la història, em sembla, veritat? Hi ha tradicions, per exemple, molt, molt tancat. Mira, això em sembla que és un problema potser interessant averiguar algun dia. Suposem que classifiquem allò que anomeno tradició, que ja ens entenem més o menys el que vull dir, és tota una cultura, una tradició molt tancada i una tradició oberta. Una tradició tancada fa més impossible, fa molt difícil que el tarannà d'una persona es manifesti com a tal. És a dir, tendeix a agafar el tarannà d'aquesta persona i conformar-lo d'acord amb aquesta situació històrica. En altres èpoques, en la qual, o en altres cultures, o en altres situacions, que són menys tancades, crec jo que el tarannà, que podríem dir-ne també la llibertat de la persona, com a llibertat de la persona, no és completament dependent de la situació històrica, o situació de classe, perquè clar, quan parlem de situació històrica, és un terme molt ampli que inclou la classe al qual un pertany, el grup al qual un pertany, el llenguatge que parla un, etc, etc. Jo crec que això canvia i per tant que el problema no es pot plantejar en el sentit de suposem ara que diguem hi ha un 25% personal i un 75% cultural. Jo crec que això canvia en el curs del temps. Ara, aquí es planteja un problema que és insoluble. Si canvia en el curs del temps, vol dir que el temps condiciona aquest canvi, no? Jo ho reconec. Però, per altra banda, em resisteixo a tallar completament l'estructura, el tarannà biopsicològic de la persona. No ho puc demostrar. Des d'un punt de vista lògic, sembla que si hi ha canvis en la proporció, aquests canvis estan establerts per la situació històrica mateixa. És a dir, per l'esperit del temps.
Bé, aquesta difícil relació entre el subjecte, diríem, i la seva col·lectivitat social, aquesta difícil relació, és una relació també difícil a l'interior del subjecte. Vull dir, a l'interior mateix del subjecte ens trobem amb un tipus de components fàcils de canviar, perquè si no aquest individu seria impermeable a qualsevol tipus d'influència, seria figura absolutament prefabricada.
Sí,
I en canvi un component difícil de canviar. Les conviccions d'Ortega, fins de vostès, en algun cas, m'ha plantejat molt conxegut en un moment de que exposava, perquè venia a dir que el tarannà aquell feia que tu et trobessis còmode en certes posicions i que en d'altres no hi entraries. És a dir, semblava que impedia la conversió de tarannà per contacte amb un tipus de cultura diferent del teu. Bé, sigui com sigui, tant sigui impedeix com sigui en la seva posició, el que sembla clar és que a l'interior de la persona també hi ha elements més fàcilment moldejables i modificables i d'altres molt més difícilment. I també la composició d'aquests elements és igualment difícil de descriure que quan ens trobem entre l'individu i la col·lectivitat.
Jo diria que aquí és, justament un dels problemes que es plantegen dins de la meva forma de pensar. És a dir, que hi ha sempre, d'alguna manera, unes certes contraposicions que van canviant, que no es poden establir d'una vegada per sempre. I que, en aquest cas, és una contraposició ben clara que es manifesta clàssicament, per exemple, en el conflicte entre l'individu i la societat. Clàssicament. Fins i tot tinc un assaig sobre ètica i política de fa temps, en el qual plantejava el problema de que què representa Sòcrates. No parlo del Sòcrates real històric, potser el Sòcrates real històric era un conservador impenitent que volia defensar la manera més possible la classe benestant d'Atenes, no? Sinó del Sòcrates tal com ens la transmet la història de la filosofia. Aquest Sòcrates estava dins i fora de la societat. És a dir, estava dins de la societat perquè de totes maneres era un senyor que parlava grec i emprava les expressions de la llengua grega i de la cultura grega, etc. Per altra banda, estava fora, en el sentit que es resistia a complir fins a l'extrem. I això és un conflicte que em sembla que es dona contínuament i en major o menor proporció. De manera que l'individu també canvia molt, pot ser un Sòcrates o pot ser un altre. Perdó.
El factor que lligaria o que deslligaria l'individu amb la societat em sembla que és molt...
Però aquest factor seria aleshores psicològic o psicobiològic, o no? Perquè aquesta és la qüestió que s'ha plantejat, no?
No ho sé.
Si és psicobiològic, jo en diria simplement biològic, però en fi, no, diguem sí que biològic. Molt bé, això és una cosa a discutir, no? Això és una cosa a discutir si hi ha una cosa independent que s'anomena la ment o la psique, etcètera, etcètera, però ho discutirem oportunament, no? No en traurem l'entrellat, però ho discutirem. Si fos així, seria un element psicològic, diguem-ne psicològic, seguint la seva terminologia. Bé, i aquest element psicològic es donaria independentment de la cultura, independentment de la situació històrica o no. De fet, no es donaria, perquè no hi ha cap persona, de veritat, que no estigui dins d'alguna situació històrica o cultural, no? O dins d'una tribu. Jo de vegades anomeno constitució tribal perquè és el factor més elemental i darrer que hi ha en això. No es donaria, de manera que la psicologia en aquest cas, la psicologia de la persona seria una abstracció, no? S'abstrauria de tot això i aleshores vindria la psicologia de la persona. Clar, en el cas de l'ésser humà o en el cas de certs animals que viuen en societat també, que naturalment estan dins d'uns constrenyiments i d'unes condicions de caràcter social, no parlo solament dels insectes, sinó parlo dels ximpancers, etc. I altres animals, els tigres, que tenen el seu territori i, en veritat, els disputen en un altre territori. En aquest cas, per exemple, és un cas interessant. És possible deslligar el tigre de la societat tigre? És a dir, és possible deslligar el tigre d'una forma de funcionament que consisteix en demarcar territoris. I això, el demarcar un territori, què és? Una funció cultural o no? No? Per què no? Veritat? El demarcar un territori hauria de ser una funció tan cultural com qualsevol altra. A menys que, per començar, com jo tindria tendència a fer, no s'insisteixi massa a la diferència entre natural i cultural. Que hi hagi una continuïtat. Això precisament fa que a mi m'ha portat aquestes dificultats a no fer distincions massa tallants entre natural i cultural. I que la distinció tallant és una distinció que ens porta a tota classe de dificultats. De manera que jo respondria al professor Ricabres que moltes d'aquestes dificultats obeeixen a que en principi tendim a fer un tall. I aleshores diem, individu per una banda, cultura, situació històrica per l'altra. Si ho fem així, no arribarem mai enlloc. Hem de començar in medias res, no?
És a dir... I justament el que jo volia comentar és que sempre cada vegada que la història dels nostres dies, certament amb això estem absolutament, que els dualismes de la història dels nostres dies han sigut una font de gran provocació intel·lectual, però de grans desastres teòrics, sí. Que aleshores ens trobem molt problema sovint, que quan ens trobem en formes duals, busquem la mediació, però la busquem fàcilment, almenys a mi em sonaria així, si ara poséssim la voluntat, com un element extern, un nou element, que no surt ni d'aquí ni d'aquí, amb el qual ell mateix també s'aguanta amb l'aire. Una mica és el que en diem llavors el voluntarisme. I home, imagina't, ara ens funcionem jo amb voluntat. Però si la voluntat no surt ni de l'individu, ni de la força social, per entendre'ns, és una espècie de deus instrumentes, una cosa que baixa del cel que ara no solucionarem. Sí. A mi sembla que el problema que tenen les mediacions, i en aquest sentit, jo seria molt hegelià i molt marxista, en aquest sentit, o les mediacions sorgeixen de la pròpia realitat que ha de ser mediada, o sempre elles mateixes, com deia Aristòtil, necessiten encara connexió.
En aquest cas, jo anticiparé, no hauria de fer perquè aleshores anticipo coses que espero reservar-me, en aquest cas passa que els termes extrems no designen cap realitat existent. Cultura i natura, veritat, són termes absoluts que usem nosaltres i que fem molt bé d'usar-los, però pragmàticament. De fet, el que hi ha és una realitat que és l'espècie humana o l'espècie tigre, etc, etc, dins de la qual, veritat, hi ha la possibilitat de fer aquesta distinció entre cultura i natura. Però d'això en parlarem i potser ens n'atiparem, de manera que més val reservar-ho per una altra ocasió. Vostè tenia una pregunta aquí.
Una votació marginal, que quan estàvem parlant de voluntat i d'algunes mediacions inexplicables d'aquests processos del comportament holístic, a mi se m'ha despertat una idea que ens van tant en surt irracionalment, que és el paper de la irracionalitat en aquests processos. És a dir, que potser el que ens passa és que intentem reduir per explicacions d'un error sens dubte limitada processos que són desbordats segons els esquemes de l'error i que existeix un buit incontrolable que aquí s'ha anomenat voluntat, però que probablement, bueno, és que es pot dir voluntat en la mesura que la voluntat és no racional.
Per altra banda, aquestes limitacions, les trobem per mitjà de la raó, veritat?
Sí, sí, sí.
I si la raó és allò que ens fa pensar que hi ha certes limitacions, no les trobem irracionalment, no? És com el teorema de Gödel, que prova que no hi ha consistència, però la prova d'una manera consistent, no, no, la prova, no la prova així
sí,
com així, eh?
Sí, exactament, que la millor racionalitat és la que accepta d'entrada i de sortida la intervenció irracional en els processos racionals. És a dir, per mi, el racionalisme més acreditat és aquell que integra els factors racionals en els processos racionals. És a dir, a mi m'agradaria ser molt racionalista acceptant el paper inexplicable per la definició dels factors irracionals en els processos individuals i col·lectius.
Sí. El meu problema estaria amb aquest inexplicable per la definició, és a dir, el meu problema, que és justament el cor de la tesi, estaria en el següent. En què jo entenc molt bé quan parlem de racionalitat i d'irracionalitat en el nostre llenguatge i en les nostres teories, sé què vol dir. En canvi, quan me'n parles que sembla que es pot extrapolar a la naturalesa, no sé què vol dir racionalitat de la naturalesa. Sí. Jo és que, és a dir, que la irracionalitat existeix ontològicament, no em sorprèn.
No.
Perquè al final, la racionalitat ve de l'ordre que jo hi trobo i que jo hi veig. I si allò existeix, algun ordre s'hi ha de poder trobar, alguna raó, diríem, alguna excusa i cultura perquè és inexistent. No dic que li trobi feliç, no dic que la catòria em digui amb el sistema que ja tinc perjudicat, no dic que tot això. És a dir, jo puc continuar tenint sistemes atributos i continuaré tenint sempre sistemes insatisfactoris. Dir que la realitat és insatisfactòria em semblaria una terminologia estranya. Seria com dir que la realitat és piadosa, que em semblaria estranya.
No, això seria un abús de llenguatge o una impropietat total. No, jo em referia, que estava davant de la qüestió de la natura, a l'altre dualisme que hi ha dintre del món de la cultura, que és el dualisme individu-societat, que es posa individus no gent que és tàctil o racional, la societat també té una relació.
Aquí sí que acceptaria el plantejament absolutament. Sí.
Bé, podem... Agraeixo molt la seva assistència.
Ja parlo cada dia només.
Continuem.
Sí, sí, molt bé, molt bé. Molt bé.